Tast de Lletres a Punt 7 Ràdio. Hola, bona nit. A continuació, podreu escoltar el Tast de Lletres que va tenir lloc el passat 9 de novembre. En aquesta ocasió, el convidat va ser l'escriptor saloní Jesús Pacheco, qui va parlar sobre el seu blog Elogi de l'Escorpí.
Bona nit a tothom. Primer de tot, us donem la benvinguda i us agraïm la vostra presència en aquesta trobada, la sisena de les trobades amb autors del Baix Montseny, que amb el nom de Tast de Lletres organitzem la Biblioteca de l'Escorxador i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Celoni, amb la col·laboració de les llibreries del poble. Avui la llibreria L'Alguer 7, que a més té l'amabilitat de convidar-nos a tothom a un piscolabis en acabar l'acte. També us volem recordar les següents dues trobades del Tast de Lletres. El divendres 30, el darrer dia de novembre, tindrem entre nosaltres a Hernán Cassiari, escriptor argentí, veí del Baix Montseny i editor d'una revista molt peculiar, Orsay. El seu lema és "Ningú entre la revista i el lector". És una revista cultural de luxe sense cap publicitat. I el divendres 14 de desembre, per acabar el Tast de Lletres, farem una trobada molt especial amb dos autors de les nostres dues muntanyes, en Martí Boada, de la muntanya de dalt, i en Pere Jaume, de la muntanya de baix. Bé, abans de presentar en Jesús, una reflexió prèvia. Recordeu quant temps fa que tenim internet? Quant fa que es va fer comú la telefonia mòbil? Pel que fa als mòbils, l'any 1991 hi havia només 100.000 clients, però 15 anys després, el 2006, ja hi havia a Espanya més línies telefòniques que habitants. I pel que fa a la internet, la xarxa es va generalitzar al nostre país l'any 1995, fa només 17 anys. O sigui que vertiginosament internet és ja doncs omnipresent i la seva profunda influència en tots els àmbits encara està per avaluar, per estudiar. Però nosaltres ensenyarem avui a la literatura. Ens interessa avui parlar de la literatura 2.0, o dit d'una altra manera, com és escriure al segle XXI. És per això que la sisena trobada amb autors del Baix Montseny és amb Jesús Pacheco. Ell, al marge de la tasca professional a la seva empresa de construcció i restauració, ha conreat la narració, recollint com a fruit tres llibres de narracions curtes. Tots els àngels del món, Premi de narrativa Ribera de l'Ebre 1995, Anomeneu-lo amor i Ficcionaris, amb dos finalistes en sengles premis literaris. Però, a més, des de fa quasi bé un any, en Pacheco és també blocaire, és a dir, desenvolupa un blog a la internet. Un blog anomenat Elogi de l'Escorpí, que, entre d'altres coses, l'ajuda, paraules seves, a discernir i trobar l'estil definitiu per a la seva nova obra en marxa, la seva primera novel·la, actualment a mitges. De totes les implicacions que suposa la seva relació com a autor literari amb la xarxa global, tractarem de parlar avui. Recordeu també que aquest acte és gravat per la ràdio municipal, la Punt 7 Ràdio, i serà emès el proper dimecres, tot i que també restarà penjat a la pàgina web de la ràdio per poder escoltar-ho a voluntat. Internet una altra vegada. Bé, us deixo doncs amb Jesús Pacheco. Gràcies.
Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Se'm sent bé? És que tinc un problema de fonia i per això ho pregunto. La segona cosa que volia dir és tenir unes paraules de record pel gran cuiner que va ser Santi Santamaria, que se li fa un homenatge, com ja sabeu, aquest diumenge. I ara, si voleu, podem començar. Per què faig un blog? Què és un blog? Com ja sabeu tots, un blog és una mena de quadern, de bitàcora. Aquí estic quedant encegat per aquesta llum malvada que m'està... És un quadern de bitàcora en el qual doncs, una persona, en aquest cas jo, doncs, intento posar tota una sèrie de reflexions, comentaris, opinions sobre l'actualitat, sobre la vida, sobre la literatura. I per què se'm va ocórrer? Perquè jo tenia... El meu últim llibre publicat va ser l'any 2001, que és Ficcionaris, que tothom més o menys ja ho sap. Després, degut a l'auge de la construcció, així estem, vaig tenir molta feina i vaig prendre'm un temps de relax i després vaig continuar fent les tertúlies literàries a Sant Celoni i també el cinema comentat. I vaig començar una novel·la el 2009. Aquesta novel·la té actualment unes 140 pàgines i es diu Momentum, és això. Però em vaig quedar encallat, com en Sánchez Piñol, amb la seva Victus. De tota manera, jo no acabaré en castellà, suposo, com ell ho va acabar. I vaig decidir que l'aparcaria i que faria un blog, perquè una mica doncs, també estava de moda, hi ha molts escriptors que publiquen coses seves en blogs, i vaig decidir doncs, posar-li aquest nom, que es diu Elogi de l'Escorpí. Per què es diu Elogi de l'Escorpí? Perquè l'últim conte de Ficcionaris es diu Elogi de l'Escorpí. Els escorpins som els humans, som nosaltres. Val? Som un mal necessari, som un virus, digui-li com vulguis, i del qual jo penso que també se'n pot fer un elogi. A més, la idea era reflectir totes aquestes obsessions, algú ha dit dèries, digui-li com vulguis, sobre la vida actual i posar-ho aquí. Com que tinc una feina manual, doncs moltes vegades m'ho apunto en una llibreta i després al vespre ho poso. L'Elogi de l'Escorpí va néixer sobre una vella frase de Borges, ho busco, aviam si va bé aquestes coses, jo sé fer anar, en aquí, sí. Val? No us atabalaré molt amb això. El subtítol és Vida, cinema i literatura, tancats en una nau anomenada Terra. N'hi ha més de naus, però ningú sap on són encara. No? De moment tenim aquesta. Aquest bloc ha començat el 2 de gener de 2012 i acabarà el 31 de desembre, si volen, els déus. Després tornaré a callar. De nou, i feliçment, el silenci. La idea prové de Borges i diu: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de islas, de peces, de habitaciones, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Aquesta és la idea bàsica de l'Elogi de l'Escorpí. Què vol dir? Jo estic posant tot un ventall d'informació determinada fins que he arribat al meu to. I l'he trobat. I el meu to és l'escorpinada. Aquest és el meu to. Com diu Heràclit, que també ho cito en entrades remarcables, el teu caràcter és el teu destí. Com que ja tinc una edat, ja l'he trobat, el destí no ho sé, però el caràcter sí, el veieu, no? Aquí vaig tenir molts comentaris. El teu caràcter és el teu destí. I vaig veure doncs, que en tot el ventall que hi havia de categories, l'escorpinada em definia. Per això s'ha dit que aquest bloc és controvertit, perquè expresso les meves opinions i, clar, les opinions són i a vegades no agraden a tothom, però m'és igual, perquè ja tinc una edat i cadascú és lliure d'opinar el que vulgui sense faltar el respecte als altres. No? Després en parlarem més, si voleu. Perquè la categoria més controvertida és actualitat, sobretot el tema del nacionalisme. D'acord? Ja en parlarem. Què vaig fer? Vaig fer-ho amb categories, i com podeu comprovar, doncs tenim la categoria d'actualitat, cinema, de tot, que és una mica un cul de sac, escacs, que m'agrada jugar a escacs, l'escorpinada, que en veurem, frases del dia, frases de gent, més o menys important, història i genocidis. Per què i genocidis entre parèntesi? Perquè la meva novel·la està situada a la Segona Guerra Mundial i a l'actualitat. I estic obsedit pel tema dels genocidis. Com pot ser, com el mal pot modificar tant, o sigui, com el mal forma part inherent dels homes i de les dones, no? Després també humor, gent que diu coses, literatura d'altres autors, en el, faig èmfasi sobretot en poesia, i també en microliteratura, que ara està molt de moda, literatura pròpia, clar, has de fer una mica, ens hem d'ensabonar, llibres recomanats, no tots els que he llegit, sinó els que m'agraden realment, música, predilecció per música clàssica, i música dels anys 80, que és la de la nostra època, i pensament. Jo començaria una mica, la meva idea era fer un ventall perquè veia una mica com va i després, doncs, si voleu, doncs pregunteu el que vulgueu. Jo no volia enrotllar-me massa, que sí que faré 5 cèntims una mica del resum del que és l'elogi de l'Escorpí. Porto 300 dies, 310 dies, i he publicat 1.535 entrades. Això vol dir 5 entrades per dia. I he descansat, vol dir que hi ha dies que he posat, doncs, 10 entrades. Si ho mirem a baix, a les estadístiques, és que no vull abusar d'aquest catxarro, tampoc, perquè ho es veu, no? Pues tenim, no es veu gaire, es veu malament, eh? Bueno, és igual, hi ha 135.000 entrades a les, o sigui, 135.000 visites a les entrades, i és que jo tampoc ho veig, i 50 i pico mil a la portada, amb la qual cosa dona 188.000 visites, cosa que no està pas malament. Hi ha gent que té més visites, però bueno. I com tot això d'internet, doncs clar, al principi, doncs, si mireu al principi del blog, des del 2 de gener, doncs clar, més patós, com si diguéssim, amb la qüestió de com fer el blog i tal, no? Fins que al final, doncs, n'acabes aprenent. Jo, si voleu, podem entrar aquí a les entrades remarcables, que això suposo que sí que es deu llegir bé, no? Ja n'he dit una. I són, per exemple, doncs no sé, la teoria de l'estupidesa humana, per exemple. No sé si ho coneixeu, el Carlo Cipolla. Doncs, suposo, hi ha gent aquí que ja em segueix, ja ho sé, però no sé si hi ha gent que no. Doncs, bueno, és una mica, doncs, buscar informació. I aquest senyor, doncs, què fa? Com ho faig? Doncs agafo la teoria de l'estupidesa humana de Cipolla, i, bueno, i et diu, doncs, com són el tipus de persones: intel·ligents, desgraciats, malvats i estúpids, no? Els més estúpids són els que es perjudiquen a si mateixos i als altres, i els intel·ligents són els que beneficien ells però també els altres, no? Aquests no són els més controvertits. Per exemple, també m'interessa tot el tema de teories de la conspiració, val? I bé, busco informació i moltes vegades ens poso enllaços, no? Com aquesta cançó, no sé si la coneixeu. La coneixeu o no?
En 2001 William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba, y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV.
Bé, d'allò. Tot el que és curiós m'atrau, i com que m'atrau, doncs ho poso, i si a la gent li interessa, per exemple, superherois d'origen jueu. Això és molt curiós, perquè va ser com per contrarrestar, quan els nazis van atacar, a Nord-Amèrica es van començar a fer còmics, i curiosament, doncs, els grans superherois tenen origen jueu. Per exemple, Magneto, que és el gran enemic de la Patrulla X, no? És un supervivent d'Auschwitz. Bé, tot això són curiositats. La Cosa, no sé si us sona, val? Aquesta, la Kitty, que té la creu, l'estrella de David, la veieu, no? I tal. Va. Pugem. Psicologia de les participacions preferents. I aquí és quan començo a trobar el to. Doncs bé, cansat de l'estafada que s'ha fet al poble, imagino, doncs, què pensa el director de l'entitat l'any 2008 per agafar els diners a la gent, què pensa el director provincial de l'entitat, què pensa el director d'oficina, què pensa el treballador de bancada de l'oficina, val? I què pensa l'avi Josep? I què és el que pensa l'avi Josep? Mira tu, m'ofereixen el 6% d'interès. Es veu? Sí. Veus que bé? Finalment, què en pensen els familiars de l'avi Josep? Tots heu abusat de la bona fe i de la verícia de l'avi Josep. L'heu fet firmar contractes sense que ningú es pogués llegir, sabent què eren i els greus riscos que corrien. Heu trencat per sempre una de les normes bàsiques del mercat, la confiança. A partir d'ara vindrem a l'oficina armats i amb advocats. En definitiva, no heu conegut mai la vostra mare, sou uns fills de la gran puta. Aquí és quan m'han dit que sóc una mica controvertit, no sé per què. Penso que ha sigut una estafada general, tot això. Un pensament de Josep Maria Fradera, que és un historiador que viu aquí al Maresme, que és una frase que m'agrada molt. Davant d'un món hòstil amb transformació, sempre és més còmode quedar-te com estàs, tot esperant que arribin els bàrbars. I a partir d'aquí faig una entrada també en el qual parlo d'aquests bàrbars, que és la segona caiguda d'Occident. Tot això són qüestions hipertextuals, tothom sap que era la primera caiguda d'Occident, no? Diu, els bàrbars han arribat fa temps i s'han barrejat entre nosaltres. No han vingut amb destrals ni espases, sinó amb ordinadors i corbates que fan trontollar tot el sistema financer i l'estat de benestar creat fins ara. S'estan donant moltíssims casos de quart món entre nosaltres. Només heu de veure com foten fora la gent de les cases, que no poden pagar. Gent jove sobradament preparada, sense feina. És molt trist dir-ho, però ens sobra el talent. Empresaris petits i autònoms que tanquen, treballadors a l'atur i sense futur, i el pitjor de tot, endeutats fins les celles. I bé, no sé, ja veieu una mica l'estil. A més, aquí hi ha una mica el resum bàsic del que penso, per què estem com estem, som una herència de la Segona Guerra Mundial, i continuo amb la meva tesi. No hipòtesi, jo diria que és una tesi. Senyores i senyors, això no és una crisi, és una revolució. El Sigmund Bauman és un estudiós que diu que el món és líquid i tot el que era cert s'està afonent, o sigui, no hi ha cap certesa actual. La gent ja no dura tota la vida, no hi ha un treball estable i tal. No? I per això diu que el món és líquid. Miro, poso una mica les raons de tot això, la caiguda del bloc comunista, el capitalisme desaforat, mercats financers que fan enfonsar països, bueno, tot això. Falta de fars intel·lectuals, el pensament tou i únic, només hi ha dos referents clars, el papa de Roma i l'integrisme islàmic. Això no penso que sigui massa discutible. Desaparició de la classe mitjana, més diferències entre rics i pobres, perill de revoltes, perquè quan la gent s'es va empobrint és quan la gent surt. Val? Accés d'informació i de telecomunicació, la banalitat del bé. Bé, i al final doncs resumeixo una mica. A la dècada dels 60 hi havia les portes d'ors, es veu bé això? Sí? A la dècada dels 90 hi havia els windows, les finestres, no? O sigui, la porta, tu obres la porta i surts. La finestra, et quedes a la finestra i mires. I ara el que hi ha és un búnquer. I internet ha ajudat. Internet ha ajudat i ha idiotitzat. Internet és una gran eina, però també ha idiotitzat, perquè ens fa tenir una palpació del real que no sembla real. Després parlaré una mica més sobre això, si voleu. Jo és una consciència que tinc d'això. La gent és com si visqués dues vides, quan està enxufat i quan no hi és. Bé, acabaré aviat, no us preocupeu. Anirem tots a sopar. Aviam. Després ja ve coses que trobes o que gent et passa, no? L'espoli fiscal ja ve de lluny. Val? Aquí, en aquest llibre del 1896, ja es parla d'això. I podia donar-se una idea de la tributació de Catalunya a l'estat espanyol? Sí, per cert que resulta quelcom desproporcionada en relació al resto d'Espanya. Bé, aquí hi ha uns exemples, ho veieu, no? Doncs això és l'any 1896. Imagineu, el mateix que ara. Home amb els braços creuats, que és una foto històrica de la rebel·lió de la gent Hamburg, any 1938, tothom saludant i aquest senyor amb els braços creuats. No cal dir on te va anar a parar, no? Va desaparèixer en un camp de concentració. Després l'altre dia que vam fer allò de Polònia, genial mass style, i considero doncs, que és molt divertit, que està molt ben fet i també s'ha de riure. No ho poso. I després poso aquest i també poso l'original, perquè veieu la comparació. Suposo que tothom ja el coneix, per tant no cal posar-lo, no? Ai, perdó. I... En ocasiones veo vida al quadres. Sí, perquè això, com sabeu, no? Ve de la pel·lícula aquella famosa del Shyamalan, no? En ocasiones veo muertos, pues en ocasiones veo Vidal Quadras, i després poso la pel·lícula Déjame entrar, que és una pel·lícula magnífica de terror, molt ben feta, sobre el tema vampíric i tal, no? I el vampiro ja el tenim. Després a baix, el senyor Mas, mira com el dibuixen, em sembla una falta de respecte impressionant. Tot de vampiros per aquí baix i tenim aquí, que no ens ho podem perdre tampoc, la senyora Maria Dolores de Cospedal i després també un magnífic doncs, vampiros guia de supervivència. Bueno, i així riem una miqueta. Mundo Narco és una pàgina, perquè veieu les bestieses que es publiquen, d'un bloc de Mèxic en el qual hi ha una execució de dos sicaris amb unes serres elèctriques, amb unes serres mecàniques. Si algú li agrada el gore, que ho miri. Ara no ho ensenyaré. Una de les escorpionades més famoses és perquè no descanses una mica Monja Forcades. No? Sí. Perquè estic molt d'acord amb el que diu aquesta senyora, però és que te la trobes a la sopa. No? I dic, i al final dic, benvinguda Teresa, ets la Martina Klein de les Verges. Estàs per tot arreu i de tot opines. Bueno, i em diverteixo així. I no acabaríem mai. El món està molt malament. Contes meus en un llibre de text de quart d'ESO. Estava per aquí el llibre. Aneu-lo passant, que el vegin. Algú se li va ocórrer que podia llegir, que podia agafar contes meus dels ficcionaris i posar-lo en un llibre de text. Pobres nanos, recordeu que són 16 anys, que ara tenen el cervell una mica tou, i bé, em va fer molta gràcia, tot i que no em van dir res. Però bueno, és igual, no passa res. Directrius per escriure una narració postmoderna és un conte que va ser molt elogiat en el seu temps. Des de quan hi ha creus a les esglésies? És una explicació per des de quan hi ha creus, tothom es pensa que des del principi, i no és cert. I això, el causant, va ser el meu emperador favorit. Em sembla que haurem de tancar, no? Julià l'apòstata. Que quan ja en ple imperi, quan ja en ple imperi romà, que ja era cristià, va decidir que tornaria al paganisme i que el símbol del paganisme seria la creu esvàstica. Val? Clar, aquest senyor va ser mort per un legionari propi que era cristià i després es va tornar al cristianisme, evidentment. Però com que el símbol del cristianisme era el peix, van fer una jugada molt hàbil, van substituir la creu esvàstica per la creu cristiana. També van fer el mateix amb la festa de Sant Joan, que és el solstici d'estiu, i amb el Nadal, que és el solstici d'hivern. Vale? I bé, és que no em vull enrotllar molt amb això, perquè és que si no, no acabarem. Bueno, un article contra la Pilar Rahola, que bueno, no estic gens d'acord amb ella. Daniels és un conte que a tothom li ha agradat molt, és un dels més visitats. Aquestes són les entrades més visitades, diguéssim. Un altre article contra Facebook, en el qual ataco Facebook perquè no estic d'acord amb la seva política policial. I l'entrada més visitada de totes, que és com és que hi ha un astronauta, com és que hi ha un astronauta en una de les façanes de la catedral de Salamanca. Això ho sabíeu?
Sí, però això és fals.
No és fals. I ja està. I això és el bloc. I ara la idea és que pregunteu el que vulgueu, perquè és que si no ens podem estar aquí mirant entrades i no acabarem mai. No? N'hi ha 1.535.
No, jo pregunto, com el dones a conèixer tu el bloc teu? Perquè la gent sàpiga, bueno, per exemple avui, això ja està clar, però si has tingut 100 i pico de mil entrades, vol dir que hi ha gent que s'han enterat, que es fa una recerca, o són gent que ja et coneixen, no, i que per això hi entren...
No, em poso a VilaWeb. VilaWeb, coneixeu VilaWeb, no? Sí. Doncs em poso a VilaWeb, t'admeten, i els propis blocaires doncs, et donen a conèixer, molts em contesten, donen les seves opinions, etc etc. I VilaWeb és molt visitat. Però, per exemple, aquesta entrada de l'astronauta, aquesta... Què ha passat aquí? Aquesta entrada de l'astronauta doncs és visitat arreu del món, perquè hi ha molta gent que aprofita per posar propaganda, posen en comentaris i tal, per tant és molt, molt visitat. Home, ja et dic que tinc unes 188.000 visites. Clar, si et poses en un lloc que ja et veuen, doncs bé. El que passa que el que jo volia dir, que a mi el blog m'ha servit per tornar a reescriure, com si diguéssim. Perquè jo el que estic treballant és amb la novel·la, ja us ho he dit. Després torno a escriure i em poso la imposició, em faig la imposició d'escriure cada dia. I aquesta és la idea, escriure cada dia. I a part una mica doncs, donar la teva opinió sobre tot i, sobre, no? I prendre postures que hi ha gent que no li agrada. Com podeu entendre, no sóc del PP, suposo que es nota, no? I no sé.
Sí, jo tinc una pregunta. Heu dit que el blog us ha servit per trobar el to que aplicar a la novel·la, una cosa tan important quan s'escriu una novel·la. Digue'ns alguna cosa sobre el to. Quin és el to? El to aquest d'Escorpinada com és? Descriu-lo, sisplau.
Sí, bueno, això, sí, el millor serà que entrem a la secció d'Escorpinades i veureu que ataco, en el fons, quan un ataca una cosa el que està fent és emetre un judici, no? Per exemple, Escorpinada, simpàtic Joan Mercè. Joan Mercè és un escriptor que jo, quan estava estudiant, vaig fer un treball considerat sobre ell, m'ho vaig llegir tot, i clar, per exemple, l'altre dia, a la revista Tiempo, doncs diu, el procés independentista no tiene mucho recorrido en Catalunya. Va, això és una opinió. Però el que em va molestar és, i també té un agradable títol per a una novel·la que mai no escriurà, que es diu Els sentiments i els sentimets. I això em va molestar. Després què faig? Me'l carrego una miqueta. I això és l'Escorpinada, carregar-me'l una mica sense sol tenir volta. No? Després corregeixes, per si t'has passat, però bueno, tampoc em sap gaire greu, la veritat. Tu em vas contestar i et vaig dir que bueno, si no està d'acord amb la seva novel·la, que és horrorosa, Enterrados con un solo juguete, pues que la tregui. Per exemple, un altre que ataca molt el nacionalisme català és Mario Vargas Llosa, però almenys sap escriure. L'altre dia, continuem amb les escorpinades, Escorpinada, què esteu fent amb l'estat de benestar? Inútils. No? Doncs com s'està carregant tot, com s'està desmuntant tot. No? Bueno, una xifra bàrbara, immensa, de 6 milions d'aturats i que s'ho estan carregant tot i no estan fent res. Bueno, i aquí poso doncs, tots els que penso que són els culpables, que són els actuals dirigents del govern central i els anteriors. Dic que d'allò. Aquest, per exemple, Escorpinada, si els taurons haguessin conegut Sèneca, és un, com dir-ho, un atac contra aquest tipus de gent que fan màster sobre economia i que en saben molt i tot això, que després van a treballar a empreses i només busquen els rendiments finals de l'empresa. Després, sempre és treure el màxim de rendiment. En canvi, no miren més a mitjà termini o a llarg termini, perquè han d'entendre que l'economia capitalista, potser que tu en treguis un rendiment molt bo ara, potser estàs en, com que el creixement, hi ha un moment que s'atura el creixement, pot ser que el que tu te n'estàs aprofitant ara, estàs guanyant molts milions d'euros, pot ser que això produeixi que d'aquí a curt termini allò mateix s'enfonsi. Després, jo proposo una visió humanista i per això dic que els taurons, que són aquests financers i tal, aquests que fan pujar i baixar la prima de risc i tot això, que tot això hauria d'estar prohibit, tot això, hauria de treure lleis supranacionals i prohibir-ho, val? Doncs que aquests taurons haurien de llegir Sèneca. Sèneca és el model dels estoics, d'acord? I de dir, no ets més bo perquè tinguis més, ni perquè tinguis el cotxe més gros, ni la casa més grossa, no per això ets més bo. Has de tenir una mica de vista, has de viure bé, has de viure amb dignitat, però no, has de ser el més ric del món ni del cementiri, penso. I després, què passa? Això és un atac contra el sistema educatiu actual que està primant doncs, tot una sèrie d'objectius molt tangibles, molt directes, i s'està oblidant el que abans eren els coneixements generals i tal. Jo penso que s'hauria de tornar una mica això, però crec que no s'hi tornarà. A part, tornant amb això, jo penso que s'hauria de prohibir tots aquests grans especuladors que estan fent el que estan fent. I bé, poso el Roto, que és un paio que m'agrada molt, que surt al País.
Abans és Mundo
Verde.
Que abans també sortien el Mundo Verde.
Sí, és molt bo el Roto, molt bo, és molt dur. Molt dur, però no fa rai, no fa gràcia, però és molt bo.
Sí.
En Quico, el solidari, doncs, bueno, és... me l'invento, eh? En Quico té uns quants anys, més de 55, porta barbes, professor d'ètica, que ja la fiblada, no? En un institut vota un partit d'esquerres, diu ecologista i va en bicicleta. Bé, és igual. El problema és que és un garrepa. Què passa? Si aquest en Quico fa obres i ho fa d'estranquis, no? Que diguéssim, doncs no estem dins del sistema. S'han d'agafar gent que tingui gent contractada i que tot quedi... I que, si tots hem de pagar impostos, no? El que no pot ser és que hi hagi gent doncs, que no ho faci. Aquest és un exemple, però tothom sap que l'economia submergida en aquest estat espanyol és propera al 50%. I per això estem com estem.
És que si no fos així, la gent al carrer diria, per això no surten al carrer.
Ja en parlarem, si sortirà. Jo penso que sortirà. Hi haurà un punt, després en parlem, Jesús. Deixa'm ensenyar les escorpinades aquestes. Últimes consideracions contra el nacionalisme. A mi tots aquests, tots aquests senyors que m'agraden molt, com per exemple Fernando Savater o Mario Vargas Llosa, doncs diu, veus, Fernando Savater, autor del brillant assaig La infància recuperada, no us el perdeu, és boníssim, i també el gran novel·lista, fan servir uns arguments per atacar el nacionalisme català, que és que tu agafes els mateixos arguments i pots carregar el nacionalisme espanyol. És que jo no sé com no ho veuen, això.
A més, ten en compte una cosa, la majoria se declaran ciudadanos del mundo. Se declaran ciudadanos del mundo que no quieren banderas. Joder, però enrere d'això, l'altre dia la posava la Moliner, enrere d'això hi ha un nacionalista espanyol.
De què?
De tota aquesta gent que sempre està dient jo soy ciudadano del mundo, yo no quiero banderas, yo no quiero fronteras, resulta com ara l'elemento aquel, com se diu, el que va con el Serratón.
Sabina.
El Sabina, orgulloso de l'himne nacional
de Ciutadans.
No? O sigui, aquesta és una cosa...
Són opcions, Jesús, això són opcions. Però jo el que dic és, jo no dic que els nacionalistes espanyols tinguin raó o no en tinguin. Ni estic dient que els nacionalistes... Jo penso que... sí, no sé com dir-ho. Que tu pots ser nacionalista català o nacionalista espanyol. Cadascú es pensa que té raó. Però és que el que no pots fer és carregar-te els nacionalistes catalans amb uns arguments que jo puc fer servir contra tu i carregar-me els nacionalistes espanyols. És que són els mateixos arguments, fill meu. Tu estàs dient que Espanya és una nació. Quan? Em sembla que no ho és. Em sembla. No sé si hi ha algú que vol defensar aquesta tesi, podem començar a discutir. Però bueno, tenim unes nacionalitats, entre cometes, que són el País Basc, Catalunya, Galícia... I em sembla que Espanya no és una nació. Clar, si em sent un nacionalista espanyol, ja ens barallarem. M'entens? Però vull dir que els arguments que fan servir per carregar-se això són els mateixos. Agafes, li dones la volta i els apliques amb ells. I és el que faig. I per això faig l'escorpinada. En Vargas Llosa em fa molta gràcia, el paio aquest, perquè tan firma el manifest de dretes com el manifest d'esquerres. Dic, però tu no ets peruà, no pots fer-te'n al Perú, colló, m'entens? Que passa que aquest... Exacte, això se'n diu resabiado, doncs te'n vas al Perú i ja està, perquè no te'n vas al Perú, comences aquí a opinar. No, és que jo el que vull és que ja n'hi ha prou, la gent ha de decidir i ha de defensar allò que és seu, i si un es considera nacionalista català, doncs es considera nacionalista català, i no els altres són més alts, ni més baixos, ni més guapos, ni més lletjos. Senzillament tenim això, i ja està, i això algú ho ha de dir. Però bueno, jo ho dic en el meu blog, i ara ho dic en públic, i si em poses un altaveu al mig de la plaça també ho diré. El que no pot ser és que vinguin els altres allà, aquí els intel·lectuals aquests, i que diguin bueno, que són més llestos que nosaltres. Doncs pues no, no, i ja està. Bueno, això, aquest to, és l'escorpinada. No, perquè és que ja estic cansat. Ja estic cansat que ens tractin d'infantils i d'immadurs o de nazis, com ara, per exemple, és que és un escàndol, això. Bueno, aquí un article de Monzó, on allò de més puta que Ramoneta, si us en recordeu, no ataca un Monzó, ataca un Pujol. La famosa monja, la Martina Klein de les Verges, aquests, com sopant-se la coma, m'entens? Deixeu-vos d'albatades. Un albat, sabeu el que és, no? Un albat és un fetus mort. Si volen escriure en castellà és perquè volen i poden, i ho trobo bé, és la seva llengua, però per això han d'optar amb un premi que només hauria de ser en català? És com en Sánchez Piñol. Sánchez Piñol és un grandíssim escriptor, és boníssim, i ell ha dit que estava aturat i li ha sortit la novel·la en castellana. Que l'escrigui com vulgui, ara, per l'amor de Déu, no li dongueu un premi en català, per l'amor de Déu. Ho enteneu o no? Ell té el dret d'escriure com vulgui, perquè els artistes, artistes són... Ui, amb això me les vaig tenir amb els de VilaWeb, perquè em van dir que defensava lo indefensable, que era un renegat de merda, en Sánchez Piñol, que no sé què, perquè escrivia en castellà. Tu t'has llegit la novel·la? Te l'has llegit? Doncs ja està, primer te la llegeixes. Si l'ha fet en castellà, els seus motius tindrà. I a més, no passa res. Nosaltres tenim dues llengües. Sabem dues llengües. No passa res. Jo poso molts autors en castellà perquè considero que no s'ha de traduir. I també posava textos en anglès fins que algú em va dir home, millor que els tradueixis, no? I els vaig traduir. Però també hi ha una cosa que es diu Google Translate, que més o menys et dona una idea, no? No sé. És una mica prendre consciència de tot. És aquesta la idea. I per això ho poso. I no em tallo, la veritat. Aquí, aquests dos... El Sigmund Bauman i el Peter Sloterdijk aquest. Tots dos, que si un parla de que si el món és líquid i l'altre parla de les esferes, parla aquest. Bé, al final diu, ja cansen aquests dos postmoderns. Entre el líquid del primer i l'escuma del segon, n'estic ben fart. Si les seves idees hi afegim una mica més de pressió, la que suportem tots actualment, això més aviat sembla un túnel de rentat. Val? Perquè clar, per explicar el món actual, doncs un diu que són unes esferes, l'altre diu que el món és líquid, que no sé què, navalla d'Ockham. La navalla d'Ockham retalla tot el que no serveix. I al final, doncs jo continuo amb la meva idea, estem començant una postguerra. Jo penso això, una postguerra sense guerra, perquè la cosa s'està trinxant, s'està acabant l'estat de benestar. Digueu-me apocalíptic, és igual. Les coses no aniran bé. Jo penso que no aniran bé. I aquí poso, aviat vindran els bastons, més que sòlids, que no són pas líquids. Aquí, aquesta porqueria de música que han posat TV3 aquest estiu, la voleu sentir? Sí, vale. La voleu sentir o no? I això és l'escorpinada, Antonio.
No us en recordeu d'aquesta música? És horrorosa. I acabo dient que prefereixo un Jordi Dan i em van criticar. Aquesta és la versió original. Us sona, no? Sí? Prou? Ai, què he fet? How do you feel?
Hi ha, perdona, hi ha un temps, no, és que hi hauré de marxar. Digue. I no, però arran del que deies de que estàvem en una situació de postguerra, jo no sé si hi vau veure Singulars l'altre dia, hi ha molta de la crisi que hi ha actualment, i això ja ho he vist, ho has dit de parlar amb altra gent, és un tema de problemes de l'energia, o sigui, l'energia cada vegada és més cara, i aquell home va dir una cosa, diu, ni Espanya ni Catalunya tornaran a créixer com havien crescut, i els 5 milions d'aturats que hi ha són aturats per molts anys, o sigui, per què? Perquè estem en un, o sigui, el món, sobretot el món occidental, va evolucionar doncs, perquè tenia una energia molt barata, i es veu claríssimament que l'energia és barata, es poden fer coses, es poden produir coses, i l'economia, almenys l'economia que coneixem, la capitalista, es pot desenvolupar. Això és un fet que s'ha acabat, ja no hi ha. El famós picoil que diuen, doncs sembla ser que ja s'hi ha arribat, o sigui que ara cada vegada n'hi haurà menys d'energia econòmica. I les energies alternatives, com poden ser les ecologistes, la solar, l'eòlica i tot això, difícilment podran mantenir un món industrialitzat com l'actual, almenys el dia d'avui. Vull dir, o sigui que el problema ha començat amb un problema financer, però a sota de tot, la base d'això, hi ha un problema energètic que cada vegada serà més present. O sigui que el tema és molt més complex i molt més preocupant del que ens podem imaginar.
Sí, esclar, això són figures d'un calidoscopi. Això seria un tema, evidentment, el tema de l'energia, però és que hi ha altres temes actualment que són més preocupants que tot això. El sistema capitalista es basa en uns creixements, però clar, ja arriba un punt que aquest creixement s'atura. Val? I després doncs, passa el que passa, es fa una regularització, que es diu, no? Però clar, actualment, tal com està tot, aquesta regularització s'ha doncs, tornat amb una crisi bestial i amb un piló de gent aturada, i això no hi ha sortida amb això, no hi ha sortida. A més, aquests que estan a Madrid no manen, sinó que ens van a Berlín, no? I dius, bueno, així és que com hem d'acabar nosaltres aquí? Per això hi ha un partit polític doncs, que ha fet una proposta que es diu Estat propi i ja veurem què passa, no ho sé, ja veurem què diuen les eleccions i tota la història, no? Però és que no hi ha sortida, no faran res, es desmuntarà l'estat de benestar. I dius, és que ets molt negatiu. Sí, perquè és que ara es veu. O sigui, portem 4 anys de crisi i aquesta crisi ha anat minvant, però és que arriba un punt que les poques empreses que aguantaran són perquè venen a l'estranger, perquè el que és el mercat nacional s'ha estat en orris tot. I clar, si l'Estat fes fallida, s'acabaria tot, funcionaris, metges, professors, tots s'acabaria. No ho sé, jo m'agradaria que em retopéssiu, no? Que em diguéssiu, no, estàs equivocat, jo sóc més optimista, amb la independència, no sé com dir-ho.
Una nació petita té més possibilitats que una nació gran que no sigui molt industrial, com és ara, per exemple, Alemanya. Alemanya té 80 i pico de milions, però tenen una capacitat de producció per mig món.
El que passa que Alemanya...
En canvi, el que volia dir jo, que Catalunya probablement tindríem molta més possibilitat de sortir-se'n, perquè és més petita i més àgil a l'hora de reaccionar, i en principi hi ha menys gent.
El que passa que Alemanya ja va fer una reforma laboral molt bèstia, en el qual ara hi ha microtreballs, o microfeines, com si diguéssim, i això és el que ha de venir ara, d'acord? O sigui que la gent haurà de fer 2 microfeines, com si diguéssim. Ara llegia el diari, ahir em sembla, doncs que la Merkel ha tret aquest euro sanitari que ens acaben d'implantar nosaltres, i ella l'ha tret després de 8 anys. I cosa molt curiosa, no? És bo el camí d'Alemanya? És que no ho sé. Jo sempre dic el mateix, hem de declarar la guerra a Andorra, perdre la guerra i anar amb ells, i ja està, no? I sap que ens acaba el problema, no? No sé. Què? Esteu d'acord? Tinc raó amb tot? Adéu.
Jo faré una tornada a alguna cosa positiva. I voldria saber, donat que una de les eines o una de les bondats d'internet és la interrelació entre les persones, si opinions, comentaris han influït d'alguna manera, si jo he pogut aprofitar la retroinformació, la informació que us ha vingut dels visitants.
Sí, és clar, home, si tu poses una cosa i et fan un comentari i després intentes posar-te la pell del que et fa el comentari i mirar aviam si té raó, no? I a vegades, evidentment, el que passa que hi ha algunes idees que jo tinc molt clares perquè m'he fet gran i ja faig servir ulleres, no? I abans no tenia unes postures tan radical, o sigui, diuen que quan et fas gran et tornes més moderat, doncs jo he sigut el contrari, m'estic radicalitzant. Jo no era republicà i ara ho soc, m'entens? És clar, si un monàrquic em retopa, li diré, doncs molt bé, però jo continuo sent republicà, no sé com dir-ho. No vol dir que jo tingui la raó absoluta, perquè no la tinc, evidentment, però a mi, si em ve aquest monàrquic, doncs li diré, doncs molt bé, doncs ja te'l pots quedar, el teu rei, no? Per cert, que hi ha una escorpinada sobre el rei també, quan va anar allà a matar elefants. És que a més a més, és una... ara hi ha una paròdia a la monarquia, com es diu?
Això de...
Hi ha una paròdia...
La família
real. Però és que clar, aquests senyors, bueno, jo què vols que et digui, el vampiro aquell Maritxalar, ja m'explicaràs. L'altre, l'Undargarín, amb el cas Noos, el rei gastant-se els calés públics. Jo no sé quina imatge estan fent. Jo no els mataré, ni li traré amb el coll, però a mi si se'n van avui, la mar de content. I això és el que jo dic, que quan la gent estigui emprenyada, pot ser que passi una cosa d'aquest tipus. Les masses sense dirigir són molt perilloses. Avui mateix ja s'ha fet un intent d'entrar en un supermercat, no s'ha fet un intent, s'ha fet d'entrar en un supermercat a buscar menjar. Això no és delicte. Els indignats ens hem de moure, tots som indignats, perquè és que tots estem dins del d'allò, excepte aquests quatre rics o quatre privilegiats, doncs, que estan manegant tot el que estan manegant. I això és una mica la palestra de dir, doncs mira...
Jo en principi estic totalment d'acord amb tu també en això de que tal com va aquesta societat no anem bé. Vull dir, soc tan negativa com ho ets tu, o potser una mica més fins i tot, però el que sí tinc molt clar és que aquesta democràcia no és democràcia. No l'estan venent com a democràcia, però no ho és. No hi ha cap alternativa econòmica. D'acord, sí, podem decidir entre Catalunya o no Catalunya, podem decidir entre estar dintre d'Europa o no, o fora d'Europa, però en realitat la economia de tots els partits és la mateixa. Vull dir, el model econòmic que ens estan plantejant és el mateix, no tenim canvi, aquí no hi ha alternativa. O la busquem o anem malament.
El PSOE és enfonsat perquè porta la mateixa economia, simplement que reparteix més. Que
sí, però és que no podem parlar en termes del segle XX, hem de parlar en termes del segle XXI. Marx és un senyor del segle XIX.
Sí.
Marx va profetitzar...
Sí, però Marx deia una cosa. Cada vegada el capital se concentraria en menys mans. I efectivament, és real.
Sí, també va profetitzar que la revolució començaria per Anglaterra i va començar per Rússia.
I per Alemanya, sí.
Exacte. Vull dir... El capitalisme aquest que hi ha ara, no, és un capitalisme, clar, el gran problema és que el bloc comunista no hi és. A més, aquest capitalisme és desaforat.
I a més, seria dictadura, o sigui, igual que en Xina, el dictadura comunista és quasi un insult a la intel·ligència, és un partit,
sí.
una dictadura.
Heu vist, el ara que han fet això, heu vist la quantitat d'audis que tenen aquells xinos per allà baix? Es veien al diari, sí. Em va recordar quan vaig anar al Vaticà, que em vaig colar per una porta amb un amic meu, que està per aquí, ens vam colar i vam començar a veure Mercedes-Benz de tots els cardenals. A més, és quan et penses, dius, això, què està fallant, no? Després parles amb el pobre capellà de poble i dius, entens que no tingui un duro, no? Diu, clar, si estan tots en allà, com vols tenir res tu, no? Doncs aquests comunistes, aquests xinus no sé com acabaran, perquè en una dictadura d'un partit únic, de moment estan aguantant, però com es revoltin no sé com acabaran. Parlem de literatura? Perquè és que si no ens amargarem la vida, no? No sé. Vostè dirà.
Bé, bona nit. Jo volia preguntar si després de tot un any escrivint les escorpinades i tota la resta del bloc, no t'has quedat enganxat, si no penses seguir, quan t'has dit que no, que s'acaba, i el feedback aquest amb el lector, lectora, els que entren, els blogaires, què passa després amb tot això? No et quedes enganxat? No tens ganes de seguir, no. de continuar?
No, és una decisió. A més, ho dic públicament, una altra decisió que vaig prendre l'altre dia, que és no només això, no només pararé d'escriure, sinó que cada dia aniré esborrant les entrades de cada dia. No sé com dir-ho. Si el 2 de gener vaig posar dues entrades, el 2 de gener del 13 esborraré les del 12 i aniré esborrant el bloc. Gràcies a Déu, tinc una còpia. Això és una trentena part del blog, ja ho he dit, no? Ho aniré esborrant. Aquesta és la idea. Vull demostrar que la literatura per internet ens canviarà. Nosaltres estem a mig camí entre l'edició normal, que era de paper, i la digital, i que d'alguna manera es perdrà tot el sentiment d'autoria, val? I això anem cap aquí, perquè jo estic posant coses jo perquè acostumo a citar i dic, si això ho ha fet en Sigmund Bauman, doncs ho dic, però hi ha molta gent que no. Només heu de repassar, i això és el que fot fàstic, heu de repassar la Viquipèdia, per exemple. Algunes entrades de la Viquipèdia són patètiques, perquè des del meu punt de vista, estic fent de jutge, perquè no hi ha informació, i segons la vella dita del McLuhan, un excés d'informació és informació zero. O sigui, si estem bombardejats constantment per tal quantitat d'informació, televisió, ràdio, etc, etc, i internet, arribarà un punt que nosaltres direm prou. Jo penso que anirà per aquí, i que tot serà un totum revolutum, una barreja immensa d'informació sense autor. Hi ha molts autors que ja estan escrivint sense drets d'autor. Això són camps, o sigui, llocs cap on es va. Jo penso que es va per aquí. Jo encara sóc un autor del segle XX, no? Perquè jo sóc un immigrant digital. També tinc una entrada que parlo d'això. Hi ha els nàufrags digitals, que és la gent més gran, generalment, que passen de tot, ja no els interessa tot el món digital. Després hi ha els immigrants digitals, que seria jo, per exemple, o gent de la meva edat, perdó, en el qual hem hagut de fer un esforç per aprendre tot això. Val? I després hi ha els nadius digitals, que són els meus fills, per exemple, que aquests ja, el primer que fan, ja no hi ha un despertador, sinó que hi ha un mòbil i estan connectats al Facebook o al Twitter. No, no sé si té respost. Té respost bé? Estàs d'acord o discrepes o què? Jo penso... Digues.
Precisament ahir estava en una conferència de Màrius Serra i explicava l'autoria de l'obra aquella conjunta que va fer a partir de La Vanguardia, i que els lectors i lectores van acabar. O sigui, al final va deixar per fer, i aleshores a partir de les aportacions doncs es va acabar, no? De manera que això és un primer pas per fer una obra conjunta, encara que després ell ho reescrigui o acabi doncs posant-ho bé, no?
Sí. Ja et dic, jo encara sóc una mica del vin en aquest sentit, i per això vull fer el que serà el meu gran llibre. De moment l'estic fent, com que no tinc pressa, perquè no tinc cap de pressa, igual no el faig, tampoc passa res. És que una mica és això, i què si no el faig? No sé com dir-ho. I què si no faig el blog? No passa per res. És com aquesta gent que vinga a publicar llibres. I què? Jo no em vull treure un profit econòmic. Jo he publicat els meus llibres perquè els he volgut escriure, no per fer-me ric, ni molt menys, no guanyo la vida amb una altra cosa. Jo escric per una necessitat que tinc d'escriure. No l'he tinguda o l'he amagada, però ara torno a tenir aquesta necessitat. Però jo no ho faig per diners. Després, si es publica i en dona un rèdit, millor, evidentment, però si no, doncs no. Després el que vull és això, demostrar una mica aquest blog, doncs, que es pot esborrar i no passa res. Qui segueix el Twitter? Algú segueix el Twitter? La quantitat de coses que hi ha allà penjades per segons, per minuts, hi ha coses molt interessants, molt, eh? Però hi ha coses que no serveixen absolutament per res. Després dius, tota aquesta quantitat d'informació, alguna ment privilegiada la pot continuar? És impossible, has d'estar 24 hores seguint tot allò. Jo m'hi poso momentàniament. Ah, i un altre de les avantatges que té el Twitter és que sóc de Twitter i he penjat el blog. Les meves entrades les poso també automàticament a Twitter. Per això també hi ha més seguiment del blog, a part d'estar a VilaWeb. A Facebook em vaig emprenyar, no era la plataforma adequada i resulta que com que em veien que era molt actiu es pensaven que era alguna mena d'empresa de publicitat, com que ells no discerneixen res, i em van fer una prova policial. I això és veritat. Ho poso, eh? Mireu si voleu el contra el Facebook. Em van fer reconèixer amics meus, no? Els vaig endevinar i després em van demanar... Ah, tot això va venir, tot això va venir perquè jo des del meu ordinador vaig dir que no volia ser rastrejat. I ells em van dir que em farien aquesta prova policial i em van posar 5 fotos de 5 amics meus, que evidentment vaig dir. Després em van demanar un número de mòbil i em vaig negar. Al negar-me em van cancel·lar el compte, d'acord? Perquè veieu per què serveixen totes aquestes plataformes. Vull dir, aviam, Twitter és més seriós, de moment. De moment penso que és més seriós. A part, no tens amics, tens seguidors. Perquè tu de què és amic aquell tio que no coneixes de res, que diu que és amic, que tens 30.000 amics, de què, Moreno? M'entens? Seguidor, bueno, vale, més o menys m'interessa el que diu. Però jo, per exemple, segueixo un Monzó, em fa gràcia, però jo sóc amic d'en Monzó, ja em no fotem, o d'en Màrius Serra, val? I si m'agrada el que diu Monzó, doncs ho retuitejo, i si no m'agrada, doncs no. Per tant, és més seriós.
Disculpa, què?
Digue. A veure, puc parlar jo?
Mestressa, què tal, com estem?
Hola, mira, jo vull parlar d'Invictus, d'aquest llibre que has dit,
sí.
Que l'he llegit, i és un llibre molt bo, i bueno, t'ensenya tantes coses que un no sabia i tot és història perquè darrere porta de tot el que parla, porta de tot de bon tant tret totes les, com se'n diu, tots les informacions de totes les batalles, de tot el que hi ha. Però més que tot és per dir-te que jo he llegit en Pinyol i m'agrada molt, La pell freda és en català,
sí.
Aquest llibre és en castellà.
Sí.
Ell deia que no sabia com i de cop i volta li va sortir el castellà. Pues bueno, ell, com que ha mamat la llengua castellana, ha escrit en castellà i un castellà estupend. Perquè moltes vegades la sort és que puguem nosaltres llegir en català i en castellà.
Sí.
Perquè si llegim en castellà de l'autor i no és traduït, sempre es troba molt més l'essència de la novel·la que no pas que sigui traduït. A vegades seria millor que tinguéssim més llengües i poguéssim llegir els autors tal com escriuen.
Sí, sí, sí.
I a mi m'ha agradat molt i només volia dir això. Volia dir que si ha escrigut, si li ha sortit el català, el castellà ha sigut perquè ell va mamar la llengua castellana,
no,
que és la seva.
Sí, l'únic que
dic... Jo t'ho dic per això, perquè tu has dit jo mai escriuria en castellà, no sé què.
Jo he dit que no li poden donar un premi a la millor novel·la en català.
Sí.
És l'únic que he dit. M'entén? Tot i que sigui molt bona novel·la. A part, és una estratègia editorial, perquè perquè no l'han treta alhora. És una estratègia editorial, és descarat. O sigui, la traducció sortirà un any després de treure-la ara. Per què no l'han treta alhora? No?
Perquè...
No l'ha traduït ell. L'ha traduït un altre. Però és una estratègia perquè la gent que llegeix en català, el compri en castellà, i després quan el tenien en català, qui el comprarà? Vull dir, no, aviam, cadascú pot fer el que vulgui, no sé. Digueu-me, respost tothom? Bé, potser sí, que potser per això sóc un escriptor peculiar, no, senyor Bueno?
La peculiaritat a la que ens referíem era senzillament que no s'acostuma a trobar un escriptor que a més de la seva professió és paleta.
Sí.
Tan senzill com això.
Aquí està. Miri com està el món de malament.
És que, sabeu, com diu en Pacheco, la penya està...
Sí, sí, la penya és...
La penya està molt susceptible.
La penya està molt susceptible. Per què no? Perquè no es pot ser paleta i tenir inquietuds culturals? Per què no? No és el més habitual. Per què un paleta ha de ser un cazurro? Per què? I un... No sé... Ara no sé què dir. Un administratiu ha de ser més llest. No. Posem les coses al seu lloc i ja està. Soc peculiar. Peculiar sap d'on te ve, senyor Bueno?
Mana.
Peculiar sap d'on ve?
No el coneixo.
Té la mateixa arrel, té la mateixa arrel que pecúniam. Pecúniam és diners, val? I és una part, ho he buscat, una part que es donava del bestiar amb un esclau alliberat. I aquella part del bestiar que es donava a l'esclau alliberat era el pecúniam. Era això. A banda d'això, sí, sóc peculiar perquè escric, perquè m'agrada escriure i perquè no ho faig per diners. Molts amics meus m'han dit, però home, si tu més o menys saps escriure, per què no fots una novel·lota d'aquestes que es vengui molt i tal? Perquè és que no em surt. Bueno, potser si ho escric en castellà potser em sortirà, no? Però en català de moment no em surt. No? No sé, cadascú és com és i és el que tenim, no? Jo, si voleu, podem deixar-ho aquí, si voleu preguntar qualsevol cosa, i si no, anem a menjar alguna cosa. Què us sembla? Sí? No hi ha més inquietuds culturals? No ens abrallem per política? No?
Bé, doncs, moltes gràcies a tothom.
Fins aquí el Tast de Lletres amb Jesús Pacheco. Gràcies i fins aviat.